Són les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia des d'ara fins a les 4. A la primera us hem parlat de la negociació pels pressupostos de la Generalitat per l'any que ve. El govern de Salvador Illa prorrogarà demà els comptes, un cop constatat que les converses amb Esquerra i amb els comuns van per llarg. Estan encallades, diuen alguns. També ens hem fixat en la declaració del suposat comissionista del cas Coldo, Víctor de Aldama, avui al Tribunal Suprem. Allà ha arribat acompanyat del líder de la polèmica empresa Desokupa, Daniel Esteve. Aldama hi ha ratificat la declaració que li va valdre la llibertat fa gairebé un mes, quan va incriminar els pesos pesants del PSOE i del govern espanyol en l'anomenat cas Coldo. I també hem posat en valor la xifra de 6.430.000 euros recollits per la Marató del 3CAT dedicada ahir a les malalties respiratòries, en la cita anual amb la solidaritat i la recerca impulsada per aquesta casa. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia, però ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, s'ha reunit avui amb el president de Junts, Carles Puigdemont, a la ciutat belga de Waterloo per primer cop després de 9 anys. El dirigent sindical li ha demanat que el seu partit aprovi la reducció de la jornada laboral, tot i que Álvarez ha admès que encara queda feina per fer per mirar de convèncer Junts, que serà decisiu per determinar si aquesta aposta tira endavant o fracassa. El líder de la UGT ha criticat l'anomalia que suposa haver pogut fer aquesta, no haver pogut fer aquesta reunió a Madrid.
Efectivament, és anòmalo que jo esté en Brussel·les reuniéndome con el president de Junts, però és igual d'anòmalo que no s'haya puesto en marcha la ley d'amnistia, por tanto que eso lo podríamos haber hecho en Madrid.
I ara sí que anem a Madrid, perquè la Guàrdia Civil ha detingut l'empresària que va assegurar públicament que havia entregat 90.000 euros a la seu del PSOE per encàrrec de l'empresari Víctor de Aldama. La policia també ha registrat diverses empreses que podrien estar involucrades a la trama. Anem a la capital espanyola, Paula Brujats.
Bona tarda. Són registres que s'han fet en el marc de l'altra causa on està imputat Víctor de Aldama, la del frau milionari en el sector dels hidrocarburs, que investiga l'Audiència Nacional en paral·lel al cas Coldo. La Guàrdia Civil ha detingut 4 persones, entre ells l'empresària que va dir que havia portat 90.000 euros en bosses a Ferraz i per encàrrec de Víctor de Aldama. El PSOE sempre ho ha negat, però el PP insisteix en vincular dirigents socialistes amb les comissions de Aldama. Avui el PSOE ha anunciat que es querellarà contra l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, per haver dit sense proves que el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, li va tocar la loteria amb les comissions que va cobrar de Víctor de Aldama.
De tornada a Catalunya, però encara en crònica judicial, l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, afirma davant del tribunal que el jutge que no sabia res de les dues antenes instal·lades en una caserna de la Guàrdia Urbana de la ciutat el 2012. Albiol s'enfronta a una petició de pena de gairebé 3 anys de presó i 10 d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella.
Hola, bon dia. Albiol només ha començat, s'ha declarat innocent i ha assegurat que mai va parlar de les antenes amb els seus col·laboradors. Tampoc sabia que hi havia una irregularitat en la instal·lació. Només ha admès que va parlar amb un sindicat de la Guàrdia Urbana que es queixava que les antenes podien provocar càncer.
Es que pretender que un alcalde de la tercera ciudad más grande de Cataluña conozca los movimientos de gestión que hace cada una de sus sociedades es que aunque quisiera es imposible.
Les dues antenes van estar instal·lades entre els anys 2012 i 2018 durant el primer mandat del Biol. Maria Núria Rebella, Catalunya Ràdio, Audiència de Barcelona.
La ministra de Sanitat, Mònica García, defensa que la sanitat pública pot assumir el més d'un milió de funcionaris que ara estan acollits a l'assistència sanitària a través de les mútues privades de Muface, que ara penja d'un fil. A Catalunya en són uns 70.000, principalment mestres. N'ha parlat abans de reunir-se amb els consellers autonòmics del RAM.
La sanitat pública pot assumir perfectamente a los mutualistas y puede asumir perfectamente una carga que en general va a ser de un 2,4% de población más que se incorporaría a la sanidad pública.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
També amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Miquel Àngel Escobar, consultor en comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Carme Rocamora, periodista del Nació. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
Sí.
Tot caputxa, eh? Però per ell sol, eh?
Sí, sí. Avui ja no comparteixes.
Bueno, jo esperava...
De fet, té una queixa.
Diu que els joves d'avui en dia ja no tornem les coses.
Jo crec que va per vosaltres. Jo per jove no m'he donat per al·ludit, per raons òbvies, per tant, jo crec que va per vosaltres dues.
Els joves d'avui en dia són molt precaris, Miquel Àngel.
Clar, exacte.
Home, per una kombucha.
Per una kombucha,
jo crec que t'arriba, eh? No t'està demanant un dinar en un restaurant amb estrella Michelin.
Ni que sigui per tornar el gest, eh? Però no.
Escolta, amb tu vas ser generós, vas portar kombucha per tothom i així t'ho pagues.
La generositat no té premis.
Escolta'm, bé, no. Te'l faràs, te'l trobaràs. Va, ja sabeu, el primer tema ens ve des de fora. I els dilluns és l'escriptora Carlota Gurt qui ens el serveix. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs? Tot bé?
Bé, anem fent, sí. Molt fred, no? Molt fred, però vaja.
El bé era una mica arrossegat, eh?
Bé, prou bé. Saps que això em costa. M'he deixat de dir bé, saps que s'entrava la llengua quan he de dir bé, eh? No sé.
No pots queixar-te del fred, carai, som a que és 16 de desembre.
No, que ja, que ho celebro. Escolta, encès la llar de foc i tal, vull dir que molt contenta, ja toca. Sí.
A veure, què
ens proposes? Avui vinc a parlar una mica, així, una mica de refiló de Putin, perquè realment és que aquest home és que a mi em fa com una por, saps? Vull dir, em genera una mena d'esgarrifança, saps? Quan el veig i quan llegeixo coses de Rússia, m'agafa por realment, eh? Bueno, la cosa és que aquest diumenge hi ha hagut un parell de petroliers que han tingut problemes a l'estret de Kerch. N'hi ha un que s'ha partit per la meitat i tots dos portaven cadascun com 4.000 litres de petroli. Un s'ha partit per la meitat i ha començat a escampar-se el petroli per tot arreu, i l'altre sembla que va a la deriva, tot plegat perquè va haver-hi com una tempesta, els va agafar allà al mig. Val, doncs, aquests dos petroliers són tots dos russos, tots dos van ser construïts fa més de 50 anys, vull dir que són uns vaixells molt vellots ja. I ara mateix ja hi ha un vessament important de petroli. De fet, Greenpeace alerta de que les condicions d'aquest mar fan que segurament serà difícil de controlar, no? Això és un toc d'alarma més sobre aquesta flota a l'ombra que es diu que té els russos, que continua exportant petroli, no? Arran de les sancions, els russos no poden exportar el petroli perquè no els asseguren les companyies asseguradores i perquè tenen, si ho fan per sobre d'un preu, no poden. Llavors, ells continuen exportant i ho fan amb una flota que està composta per aquests vaixells antiquíssims, que a més, com que ho fan així mig il·legalment, sovint fan trampes, no? Diuen que, bueno, que a vegades apaguen els radars o emeten posicions falses o perquè es perdi una mica la pista d'aquest petroli d'on ve, trasbassen la càrrega allà en alta mar, bueno, diguéssim, coses que són ecològicament perillosíssimes, no? Diguéssim, és una mostra més de que Putin no s'atura davant de res. Algú l'aturarà? Per què no l'hem aturat? O sigui, per què d'alguna manera sí que hi ha una mena de posició pública de ui, això que de Putin està molt malament, però ningú acaba, no? Diguéssim, no? Però internacionalment tampoc s'acaba d'aconseguir res, no? Hi ha una sensació d'impunitat.
A veure, aquí hi ha de tota la taula, eh? Algú ha vingut dient, jo d'això no en tenia ni idea, perquè aquesta és una altra de les coses que s'ha de constatar, i és que aquesta notícia ha passat bastant per sota del radar.
Sí.
I no ha aixecat gaire expectació, no s'ha tractat gaire, i ha passat això com molt desapercebuda, quan estem a les portes, si això acaba vessant-se, tota aquesta càrrega, doncs davant d'una crisi vaja, important. I de moment,
sí, la Greenpeace diu que seria la crisi ecològica més gran del Mar Negre fins a la data, vull dir que és seriós.
El Miquel Àngel té ganes de parlar d'aquest tema, a veure.
Ganes. És que, clar, com heu dit, doncs ha passat per sota el radar, i allò que grates una miqueta i dius, aviam, deixa'm veure alguna dada, no? He tingut una estoneta, i el 30%, una tercera part, diguem-ne, de la flota d'alta mar, interoceànica, és transport a combustible. 7.500 petroliers, o sigui, el 14% correspon a la flota mundial. I d'aquests, els últims 21 i 23, hi ha hagut unes 1.600 sancions, segurament per molts temes, i aquest ser un. Més enllà del que està passant a Rússia, que jo crec que té, bueno, estímuls com per fer, doncs, aquest tipus de males pràctiques, perquè es troba en un context de sanció internacional per raó de la guerra a Ucrània, hi ha un problema general, i que també llegint una mica sembla que és important, i és què passarà amb la flota aquesta de grans bucs en un context en què, evidentment, s'estan fent tot el possible per reduir l'ús del combustible fòssil, no? Aquests grans vaixells que transporten això, doncs segurament la flota és molt important, és molt cara, però cada cop tenen un mercat una mica més petit. Per què? Perquè, evidentment, a poc a poc, potser massa a poc, però el món camina cap a la reducció al màxim del consum, diguem-ne, de combustible fòssil, no? Per tant, segurament és fàcil que aquestes flotes tan importants acabin tenint poc estímul per renovar els vaixells o per mantenir-los, no? Per tant, es van envellint, en el cas del que parlàvem de Rússia, potser molt important. I què vol dir això? Vol dir que potser a llarg termini o d'alguna manera el negoci del transport de combustible fòssil té algun tipus d'estímul per acabar, diguem-ne, desballestar la flota, o si no, doncs potser doncs el que farà serà que tinguem cada cop vaixells més grans, vull dir, més vells, i per tant, doncs, que tinguin potser dificultats de manteniment o que en situacions determinades puguin fer vessaments com el que aquest com que parlàvem ara, no? Bueno, com una derivada, diguem-ne, d'això, m'ha fet pensar, diguem-ne, doncs potser és que és una conseqüència, entre cometes, lògica o previsible d'aquesta reducció del combustible fòssil i, per tant, de la seva redistribució mundial a través d'aquests grans vaixells que són una amenaça en si mateix.
Clar, però si ja, diguéssim, si la distribució del combustible fòssil va minvant, se suposa que llavors això facilitarà que es vagin retirant els vaixells més antics, d'alguna manera, no? Vull dir que garantiria que, no?
Aparentment, però clar, encara deu ser prou important la distribució a través d'aquests vaixells i, per tant, segurament alguns es van fent vells i no hi ha la substitució en forma de vaixell nou. Clar, no ho sé, jo no sóc cap expert en aquesta qüestió, però m'ha semblat que era una conseqüència lògica, previsible, si més no, d'aquesta lluita contra el combustible fòssil, no? I, per tant, contra la petjada de carboni i tota l'amenaça climàtica del conjunt del planeta. I quan dic que lògic no és que ho justifiqui, és que em sembla que podia ser previsible.
Jo és que crec que en aquest cas es fan servir aquest tipus de vaixells expressament, és a dir, és més fàcil que no es puguin detectar tenint en compte la tecnologia que porten que no amb vaixells nous, és a dir, això també hi té a veure. I també en un tema, diguéssim, estètic. És a dir, potser no capta tant l'atenció com un vaixell nou alta mar, no? I, per tant, aquí també Putin... És bastant curiós, perquè estem parlant d'una mena d'economia submergida amb la complicitat del govern, no? És on està el quid de la qüestió.
Putin està fent un esforç econòmic de guerra molt important i segurament això fa que no inverteixin en altres coses, com el manteniment d'alguns vaixells o vés a saber quantes altres a Rússia, no?
I sobre el que deia la Carlota de per què no s'acaba amb Putin, jo segueixo pensant que és que per molt que hi hagi sancions internacionals, els interessos de molts dels països en disputa, diguéssim, amb aquest nou ordre mundial, necessiten a Putin, i Putin, a més, el que està fent és donar-los suport. Per tant, difícilment s'acabarà amb Putin mentre hi hagi interessos tan creuats. I no sé si recordeu quan va començar la guerra a Ucraïna, també el debat que hi va haver a nivell de govern espanyol sobre el comerç del gas, d'on agafar el gas, no? I va costar molt arribar a un consens amb això. Vull dir que fins i tot amb una guerra de pel mig els interessos de Putin segueixen pesant molt en molts països, siguin o no aliats seus.
Sobre això, dues coses. Ara hi ha un oient fidel que em fa arribar que ja en l'època del Prestige i los niños de plastilina es va generar un debat sobre com s'hauria de fer per controlar que les flotes es anessin modernitzant, que no quedessin segons quins vaixells allò ancorats en el passat, protegir més les estructures dels vaixells, etcètera, etcètera. Però que, clar, en el moment impactats per un accident, en aquell cas el del Prestige, o ara potser arran d'aquests dos que ens ha explicat la Carlota, potser sí, arriben grans decisions o s'anuncien grans decisions que després, un cop els accidents queden en l'oblit, doncs, escolta'm, ja ho farà un altre, el que vingui al darrere, i per tant tot plegat acaba en paper mullat. I de l'altre, per obrir una mica el foco, és qui controla segons quines infraestructures. I un pensa, per exemple, arsenals militars que estan en mans de països que són inestables, políticament parlant, i que mai saps en mans de qui pot acabar aquell arsenal militar. Aquelles infraestructures, per exemple, nuclears, amb la guerra a Ucraïna, hem estat pendents de la central nuclear de Zaporizhia sobre si algú tenia una mica allò, la responsabilitat sobre aquella central nuclear i s'encarregava, doncs, això, de tenir-la al dia, que hi hagi la seguretat necessària, de fer les feines de manteniment necessàries en ple d'una crisi de guerra. I, per tant, qui vetlla tot plegat? Qui vetlla perquè aquestes flotes de vaixells estiguin allò prou modernitzades com perquè no siguin accidentables? O perquè les... insisteixo, ampliant el focus, els míssils, les centrals nuclears, els residus nuclears, etc etc. Qui controla tot això?
Doncs no, no ho saps. I les fa passar l'ITV.
Clar, exacte.
I l'organització internacional les obliga a passar l'ITV, no?
Doncs no és molt tranquil·litzador, Carlota, diguem-ne, el tema
no,
que ens proposes.
No, al final és aquesta sensació de que, no, de que la globalització requeriria un poder global, perquè si no, no, diguéssim, tu pots fer-ho tot també com vulguis, que ve el veí del costat, que té unes normes diferents, diguéssim, en qualsevol cosa, no? Diguéssim, des dels vaixells fins a l'agricultura, no? I es genera un mercat absolutament injust, no? Per, a nivell de competència. Bé,
qui intenta aprofitar-ho, ara la Sandra em recorda que, per exemple, ha destruït bona part de l'arsenal militar sirià amb l'excusa de, com que no sé en mans de qui quedarà, jo ho destrueixo. I d'aquesta manera, mira, escolta'm, si després acaba sent... Doncs mira, com a mínim jo ja m'he establit un problema, entre cometes, sí, sí. I tirant d'ironia, però vaja. Carlota, gràcies.
Fi, bona vinga, tarda. Moltes gràcies. Adéu.
És un quart de quatre.
Ja.
Ja ho podíem intuir, però ja ho sabem. El govern aprovarà demà la pròrroga dels pressupostos. Són els pressupostos del 2023, perquè pel 24 ja es van prorrogar i pel 25, com a mínim a l'inici, estaran prorrogats. La intenció és que això duri el mínim possible i que es pugui arribar aviat, diu el govern, a un acord amb Esquerra Republicana i amb els comuns per tal d'aprovar uns nous pressupostos. L'executiu estava esperant que s'esclarís la presidència d'Esquerra Republicana, però com que hi ha hagut segona volta, això s'ha allargat més del que segurament esperaven des del govern, i al final dissabte va caure del costat d'Oriol Junqueras per tal d'accelerar, diu el govern, les negociacions, ara que ja sap amb qui ha de negociar. Avui al matí de Catalunya Ràdio ha parlat amb la titular d'Economia, Alícia Romero, i amb Oriol Junqueras sobre l'escenari que ara s'obre sobre els pressupostos de la Generalitat.
És veritat que Oriol Junqueras ha sigut conseller, per tant, home, sí que és veritat que podria tenir sensibilitat, no?, per saber les dificultats si no tens pressupost, no? Coneix els límits i coneix els condicionaments i esperem, doncs, que això, òbviament, ens ajudi a arribar a un acord.
El Partit Socialista ha de decidir si vol complir o no, i si no compleix, doncs no pot esperar que hi hagin nous acords, perquè és de sentit comú que ningú arriba a acords nous amb aquell que incompleix els acords que ja hi ha. Per exemple, respecte a la condonació del FLA, els protocols relacionats amb el traspàs del sistema de rodalies, hi ha molta feina per fer.
Els comuns, mentrestant, també han dit que les negociacions de pressupostos amb el govern de Salvador Illa estan encallades i demanen algun gest per tal de poder tirar endavant. Clar, som a meitat de desembre, els pressupostos haurien d'entrar en vigor en un món ideal, que ja sabem que no ho és, perquè ja fa molts anys que no només a Catalunya, sinó també a Espanya, hi ha pressupostos que es prorroguen, però clar, el més calent és l'aigüera.
Sí, però ja, com bé dius, ens hem acostumat, sí que...
Ja, però això no vol dir que sigui una bona notícia.
No, evidentment que no, però quan es van aprovar en temps i forma, me'n recordo l'últim cop va ser amb Jaume Giró, quan encara hi havia la coalició entre Esquerra i Junts, però era previsible. Evidentment no és una bona notícia, però també el PSC té molt clar que no pot pressionar Esquerra. Vull dir, el PSC ara mateix necessita mimar els socis d'investidura i llavors s'han mogut en aquesta direcció tant la consellera Romero com avui a la roda de premsa Lluïsa Moret, han dit que no pressionaran Esquerra. Des del PSC, tot i que diguin que no pressionaran, sí que respiren una mica més tranquils des del dissabte, perquè malgrat ara Esquerra ara hagi aixecat el to, tothom sap que Junqueras és molt pactista i malgrat ara hi posi moltes condicions.
De fet, les dues candidatures que van arribar al final a Esquerra, vull dir, no entraven, o com a mínim no portaven al seu programa trencament absolut amb el govern de Salvador Illa. Uns poden demanar més o menys, però els que sí que realment volien no pactar ja van quedar fora en la primera volta.
Exacte, en cap cas trencarien, però sí que el que s'ha vist en aquest procés congressual durant aquests 6 mesos és que les bases deien com fem valdre més els vots d'Esquerra i llavors ara Junqueras no tindrà pressa en un sentit de que serà exigent o com a mínim necessitarà exhibir exigència perquè acaba d'agafar un vaixell que està molt dividit i llavors farà tot això del tema de que es compleixin els acords previs. Possiblement el FLA és un dels acords que està més encarrilat i per això Sánchez l'altre dia hàbilment el va comentar la conferència de presidents i així anar concretant qüestions perquè Junqueras digui estic negociant bé, perquè al final el que està fent aquests avui i ahir Elisenda Alemany i Oriol Junqueras ha estat fer com una esmena, no?, a les negociacions que havien fet fins ara tant Marta Rovira com Pere Aragonès dient que havien estat massa tous, llavors ara ells necessiten això exhibir molta més exigència. Des del PSC ho respectaran des d'un sentit que saben que només poden aprovar aquests pressupostos amb Esquerra, però el més probable és que tot acabi encarrilant-se perquè al final aquests pressupostos el que recolliran seran molts dels acords de la investidura.
Sí, jo també crec que Esquerra els acabarà aprovant per dos condicionants. Un seria aquest, és a dir, que el compliment dels acords d'investidura no es pot tirar endavant sense l'aprovació pressupostària. Només per això, si el que s'espera és donar continuïtat a aquest acord i sobretot amb el puntal del nou finançament, que és un triomf que Esquerra necessita exhibir com a propi, necessitarà els comptes, i de l'altre, perquè la major part de les partides són les que va dissenyar Pere Aragonès, i per tant seria una esmena a si mateixos no aprovar-los. També és cert que no hi ha pressa. És a dir, Junqueras amb el que té pressa és amordant el partit, no tant en pactar amb el PSC, perquè qualsevol pacte amb el PSC obrirà un altre cop una guerra interna que no ha acabat. És a dir, Nova Esquerra Nacional s'està preparant per exercir com a contrapoder de la direcció de Junqueras i Foc Nou ha demanat en més d'una ocasió que això, que l'aprovació dels pressupostos també es voti a la militància. Per tant, tampoc tindrà tan fàcil controlar el partit. Ho dic perquè el partit ara necessita tancar-se més endins que no pas obrir-se cap enfora. Però també és cert que Junqueras el que necessita és autoritat moral. I per tenir autoritat moral haurà de pactar. Per què? Perquè no hi ha eleccions. Si hi haguessin eleccions, que Esquerra igualment tampoc li interessarien, parlo ara com a líder, el que necessita és tenir algun triomf intern. I ara mateix només en pot tenir dos. O amb Illa o amb Sánchez. Per què? Perquè no estan al govern, ni aquí ni allà. I per tant, l'autoritat moral es guanya, en aquest cas, pactant. També pel pols que està fent Junts. És a dir, Junts està, en certa manera, guanyant el relat d'aquells negocien millor, d'aquells negocien més fort amb Sánchez, tot i que després el còmput de compliment sigui exactament el mateix que amb Esquerra, però com a mínim hi ha aquest discurs confrontatiu, no? Que ara hem de veure Junqueras si el recupera, de moment ho està fent, de moment ja està dient que ni s'asseurà a negociar fins que no es condoni el FLA, però la condonació del deute del FLA és una cosa que ja estava pactada, per tant també seria una petita victòria que es complís, però no seria una victòria nova.
Bueno, estic bastant d'acord amb el que s'ha dit, diríem, no? Però està clar que el PSC en primera volta perd, però en segona volta el més probable és que el postureig aquest d'Esquerra, que el que vol és escenificar una certa distància en relació doncs al PSC, doncs la farà votar, crec jo, a favor dels pressupostos. Em sorprèn una mica més el tema Comuns, perquè acaben de tenir una victòria en el terreny, diguem-ne, de la fiscalitat associada al Hard Rock, i per tant, bueno, no sé quina mena més de gest, tenint en compte que potser és, en aquest cas sí que és pur postureig perquè no tenen cap altra alternativa que no sigui aquesta. No?
És el règim sancionador
de la llei d'habitatge.
Sí, d'acord, però no sé, crec que fins i tot sense això els Comuns no tenen cap altra opció que fer el que farien, per tant, d'acord.
Passa que els Comuns el que intenten lluitar és contra la sensació instal·lada que els seus vots són gratis.
Molt més gratis que els d'Esquerra, totalment.
Tothom els dona per fer, i llavors diuen, no, escolta'm, gratis
les
no.
Les negociacions van bé. Fa dues setmanes el Pisarello va dir, estem mirant la lletra petita, vull dir, però necessiten treure el cap legítimament.
Esquerra molt, i els Comuns moltíssim més, s'ho han de currar, diríem, perquè no sembli que això està bastant fet, perquè, com heu dit, el PSOE està més pendent dels vots de Junts, i el PSC necessita molt més clarament els vots d'Esquerra aquí, una mica per... I això són vasos comunicants en certa mesura, no? Jo crec que Esquerra ara mateix i la seva divisió no estarà tant en el terreny del pacte per si mateix, sinó el grau del compliment. I on jo crec que el nen o la nen es farà forta no és en l'acord, que estan d'acord, ja ho van votar, a l'agost, sinó en el grau de compliment. I aquí estaran els matisos. Perquè jo crec que és on està el moll de l'os. Què vol dir exactament el que es va pactar? Perquè hi ha diferents versions. Si realment serà singular, o simplement serà un increment de la inversió, o del finançament, com tindran la resta de comunitats, no? Per tant, aquí és on jo crec que hi ha la diferència, és possible que la divisió interna doncs, faci trinxera en aquest punt, més enllà del propi acord, que estan bastant d'acord, valgui l'expressió.
Sobre això, la novetat és l'arribada d'Oriol Junqueras a la presidència d'Esquerra Republicana, confirmada el dissabte al vespre, a les 8 del vespre, quan vam conèixer el resultat. Pràcticament, un partit, això sí, partit en dos, perquè va aconseguir el 52% dels vots, 42% per Xavier Godàs. Torna a la presidència d'Esquerra Republicana, si és que alguna vegada havia marxat. No sé què preveieu, quina lectura en feu i què pot passar a partir d'ara. Clar, les paraules i els missatges que han arribat a les últimes hores, tant des d'una banda com des de l'altra, de les dues candidatures que ens enfrontaven, és que el dia després s'havia de recosir el partit, que no hi hauria purgues, que ningú no pagaria el fet d'haver donat suport a una candidatura o a una altra, però ara arriba Oriol Junqueras, en què té un grup parlamentari que està confirmat, que està conformat ja a través de les llistes, que hi ha gent que li va donar suport amb ell, però hi ha gent que no, que ha fet campanya en contra. Hi ha un grup parlamentari a Madrid que exactament igual... Gabriel Rufián clarament li ha donat suport, però doncs hi ha hagut aquest qui no. No sé com es pot afrontar el futur en un partit a nivell intern, com el d'Esquerra Republicana, amb la presidència ara d'Oriol Junqueras i Elisenda Alemany com a secretari general?
Clar, Junqueras va començar la campanya amb uns atacs molt durs contra Marta Rovira per tot el tema de l'estructura B, i amb el pas de les setmanes ha anat virant aquest discurs, perquè si al principi Junqueras pensava, i el seu entorn, que arrasaria assolint un 80%, un 70%, un 60%, després va anar agafant consciència de que sí que hi havia una alternativa que s'estava articulant i que potser era més potent del que podien haver previst en un inici. Quan veu això, el que fa hàbilment és tornar al seu discurs fraternal, no? que havia caracteritzat sempre el junquerisme, i a dir que té amics per totes bandes i que tot se solucionarà i que la ruptura no serà gran, perquè ell s'encarregarà de que hi hagi aquesta unitat. Però llavors arribem en aquest congrés i el primer que diu Nova Esquerra Nacional quan acaba la votació és que Junqueras ha traspassat unes línies molt importants i que a hores d'ara no s'oferiran per d'una manera activa per col·laborar en aquesta unitat. I la Júlia just ara un moment deia que faran de contrapoder, i és exactament això. Vull dir, la previsió que té ara la candidatura de Xavier Godàs és no posar gaire fàcil les coses a Junqueras, i aquest congrés no ha acabat aquí. Ara hi ha una segona fase que entre el final de febrer i principis de març es vota la ponència política i també estatutària, organitzativa, i aquí possiblement Junqueras hagi de suar molt, perquè des de Nova Esquerra Nacional preveuen activar-se al màxim per presentar un munt d'esmenes i a saber si, per exemple, passa una cosa com que presentin una esmena demanant que se separi el càrrec de presidència del partit de qui pugui ser candidat a la Generalitat. Això, recordem que és una cosa que demanaven tant Foc Nou com també ho demanava Nova Esquerra Nacional, que és quasi la meitat del partit. Doncs aquí comença una nova fase prou complicada per Junqueras, perquè a banda d'aquest contrapoder que pugui trobar de cara a aquesta segona fase del Congrés, també en el Consell Nacional pot comptar amb una oposició molt activa.
Jo crec que un dels principals justificants d'aquesta victòria justa d'en Junqueras precisament és que el candidat de Nova Esquerra Nacional era un candidat desconegut, era un candidat objectivament feble, no era una primera espasa que s'hagués
pogut... mobilitzat el vot anti-Junqueras, no?
Exacte, per tant, Junqueras ha de fer una lectura molt, molt acurada, perquè ha guanyat per la mínima a un candidat feble i desconegut, que si potser haguéssim posat un altre perfil, més conegut, amb més impacte, amb més trajectòria interna, perquè la trajectòria d'en Godà sempre ha estat una mica així com de la Guadiana, diuen, no? Doncs potser el resultat no hagués estat aquest. Per tant, és normal que Nova Esquerra Nacional, d'alguna manera, se senti, entre cometes, una mica forta, perquè sense haver apostat clarament amb un candidat potent, tenen aquest resultat, vol dir que tenen molt més recorregut internament per pactar amb altres grups que li poden posar les coses molt, molt difícils a en Junqueras.
Jo crec que aquesta crisi esquerra no s'entén des de la visceralitat que es tenen entre ells. És a dir, hi ha molt més de personal que de polític en tot això, i per tant també té a veure amb com es mouran a partir d'ara. És a dir, Junqueras ha de prendre dues decisions. La primera és si fa canvis al grup parlamentari, tant d'aquí, de Catalunya com de Madrid, i l'altre, per on es mou la ponència política. En el primer cas, en el cas dels canvis al grup parlamentari, també hem de veure què és el que fan els rubiristes del grup parlamentari. És a dir, ell també esperarà a veure si dimiteixen o no. Si es mantenen al càrrec, que tot apunta que s'hi mantindran precisament pel que deia abans d'exercir com a poder, hem de veure si Junqueras a la primera de canvi els vol canviar o prefereix esperar-se al Congrés del març, perquè clar, fins ara estàvem parlant d'un congrés, però en el fons el que hi va haver en dues voltes va ser una votació, van ser una mena de primàries, però el Congrés de fons de debat polític està per venir. I aquí hi ha un xoc d'estratègies que ha costat de veure'l, però és veritat que l'última setmana de la campanya Esquerra Republicana l'hem vist, que són dos models. El model Catch-all Party, que li diu Junqueras, no?, que s'agafa en aquesta forma més política d'entendre que es pot voler un espai més ampli del purisme ideològic, no? Va una mica per aquí. En aquest cas, aplicant-ho a Catalunya seria no buscar només els votants independentistes que s'inclinen per Junts, sinó també els votants del PSC, no? En aquest cas, jo crec que per aquí s'explica molt també la caiguda de les eleccions catalanes, on el PSC es va emportar bona part d'aquest electorat. I de l'altra banda, Nova Esquerra Nacional, que fa una proposta molt més similar, en aquest cas, a la de la CUP, molt més centrada en l'esquerra i en l'independentisme. La ponència ideològica serà important, també és cert que, com explicàvem abans, és una mica contradictori, perquè per molt que les diferències de fons hi siguin, a nivell tàctic acaba sent pactar amb els socialistes però demanar més o demanar menys. Però al final acaba sent així pel panorama polític que tenim. Per tant, Junqueras, jo crec que ha de pensar en quin moment fer les coses. Crec que encara és massa aviat. Avui el que hem vist és com de moment li entrega tot el poder a l'Hisenda Alemany, a part de secretari general serà la portaveu del partit i a banda ja té un paper a l'agrupació de Barcelona. També és important veure que l'Hisenda Alemany també s'enfrontarà a un càrrec molt complicat. Per què? Perquè ella sempre ha sigut favorable a fer un acord amb Jaume Collboni a l'Ajuntament.
Ja tenia pràcticament enllestit, de fet.
Sí, sí. Estava pràcticament fet. El que passa és que això ho ha de votar a Barcelona, i aquí ella pot tenir un problema. Si guanya la votació, es convertirà en membre de l'executiu de Jaume Collboni, per tant, estarà lligada de mans i peus als socialistes, però si la perd, serà la primera derrota també que patirà aquesta nova direcció, i ella en primera persona com a secretari general. Per tant, encara ens falten moltes coses per veure. Jo crec que ara en un primer moment es centraran en la negociació de pressupostos, i que el tema de Barcelona, de moment, sembla que va una mica més per llarg. Mm.
Si ampliem una mica el focus, mira que han passat coses des del 2017, però tenim Carles Puigdemont al capdavant de Junts per Catalunya i Oriol Junqueras al capdavant d'Esquerra Republicana. És veritat que l'un es va veure obligat a marxar a Brussel·les i que l'altre ha passat per la presó, però no hi ha hagut un canvi de lideratge en els dos principals partits independentistes catalans, que continuen amb els mateixos lideratges que el 2017 van aconseguir el referèndum de l'1 d'octubre, però després també la gestió posterior dels resultats. No sé si això és operatiu, si no és operatiu, o què us sembla?
Jo crec que té a veure també amb que ells mateixos, durant el procés, van impedir que hi hagués altres lideratges. És a dir, es van construir un hiperlideratge molt gran en el cas de Puigdemont i de Junqueras, cada un en el seu respectiu partit, i a més la seva confrontació, també en aquest cas personal, més enllà de la política, també va fer que hi hagués com una obediència molt gran entorn a les seves figures, no? De fet, a Junts, el que vèiem quan Puigdemont va decidir que deixava la presidència, vam veure un xoc entre borrassistes, no?, partidaris de Laura Borràs i de Jordi Turull, que ara mateix ja ni hi és, perquè Borràs ha perdut tot el pes i Puigdemont controla el partit al 100%, i de l'altra banda veiem a Junqueras, que ha tornat a controlar Esquerra Republicana, si és que mai ho ha deixat de fer. També tenim en compte que aquests 4 anys, si els acaba, portarà 17 anys com a president del partit, són molts anys, i amb tot el que ha passat encara més, però sí que és cert que hi ha hagut, sí que se li ha volgut disputar aquest lideratge. El que passa és que, com explicava abans el Miquel Àngel, se l'ha disputat amb candidats a primera línia que tampoc estaven dins del focus, però sí que és cert que dins d'aquella candidatura de Nova Esquerra Nacional hi havia la majoria de quadres polítics de Marta Rovira, que han controlat també el partit durant tots aquests anys.
És fàcil comparar les dues situacions, però crec que en el fons no són idèntiques. Primer, perquè el lideratge d'en Junqueras neix el 2011. Uh-huh. Era una mica el procés en fase incipient. S'estava construint tot, veníem tot just de la sentència del 2010, no?, de l'Estatut. Mentre que el lideratge d'en Puigdemont neix a partir del 2016, a partir del pas al costat, diguem-ne, obligat per la CUP d'Artur Mas, no? Per tant, una cosa és com molt pensada, una decisió molt de partit, i l'altra és més sobrevinguda. S'ha de buscar un candidat, el busquen, el troben i el posen. I a partir d'aquí és veritat que el seu paper agafa molt de lideratge des del punt de vista del país. I després, perquè, i no és menor, un, almenys en l'espai ideològic de Junts i els voltants, diríem, genera consens suficient. De fet, com ha dit la Júlia, en certa mesura, la seva desaparició durant un temps va convertir Junts en un cert problema, diríem, perquè aquell lideratge faltava, no?, i per tant s'havia d'omplir, i com que aquí naturalment lidera no hi era, doncs va haver els problemes que hi va haver. Ara que hi és, d'alguna manera es torna a evidenciar que és el que aquest espai decideix que és el que el representa o el lidera. Per tant, es fa des d'un grau d'unanimitat bastant potent. Per tant, des del punt de vista ideològic, de partit i de l'espai polític en general, doncs no es veu com un problema, mentre en el cas d'Esquerra Republicana, Junqueras sí que avui en dia ja s'aprecia com una dificultat objectiva, per raons fins i tot internes, ja més enllà de que pugui ser candidat o no. Ja no és només una qüestió de proposta electoral. Però després hi ha una altra qüestió que, en definitiva, tampoc la podem oblidar. És veritat que s'ha aprovat una llei d'amnistia, però també és veritat que no s'està aplicant. I això fa que aquesta situació actual continuï sent una situació anòmala políticament. I davant de situacions anòmales, en general, els partits o les organitzacions o les societats no acaben prenent decisions naturals i normals, perquè hi ha coses que no estan bé, que no estan al lloc, que avui en dia els independentistes no poden fer política amb normalitat. D'acord? Perquè fins i tot Junqueras, ni que volgués, no es podia presentar, perquè no se li aplicava la part, diguem-ne, de la malversació en relació al tema de l'amnistia. Per tant, aquesta situació d'anomalia és normal que fins a cert punt acabi creant unes situacions on és molt difícil prendre una decisió que potser seria molt natural. D'acord? Jo, igualment, també diria, per acabar, que no tinc la sensació que Puigdemont tingui el mateix efecte al càrrec, diríem, perquè, de fet, ell hi és, però també el partit, també en certa mesura, li demana que hi sigui, no? Mentre que, en el cas de Junqueras, home, està clar que vol continuar, que té la voluntat de continuar prestant el servei des de la presidència del partit i que això ha generat algun tipus de dificultat, no? Per tant, són coses que s'assemblen, que és fins a cert punt normal analitzar-les en... amb una perspectiva comuna, però responen a situacions diferents, a lògiques diferents i a perfils, diríem, de lideratge també en aquest aspecte diferent. Per tant, és fàcil fer-ho, és normal fer-ho, aquesta anàlisi conjunta, però crec que també no fem bé si ho barregem tot com si fos la mateixa cosa, quan en realitat no hi és. I per acabar, un apunt de caire, si voleu, una mica més... no sé, més psicològic, no? Jo tinc la sensació que en la decisió de la militància esquerra també hi és una certa por a quedar-se sense un lideratge fort com el que té Junts. I segurament això, si potser Junts hagués fa temps que no tingués com a líder natural a Puigdemont, doncs potser Esquerra hagués fet un camí diferent, no? Però havent-hi un lideratge fort i molt reconegut i en Puigdemont, també es pot entendre que les militants d'Esquerra encara considerin que no és hora de prescindir d'aquest hiperlideratge, diguem-ne, que ha representat Junqueras històricament.
Clar, és que justament quan Pere Aragonès estava al capdavant de la Generalitat, el seu lideratge no va poder mai acabar de brillar dins d'Esquerra perquè hi havia un Oriol Junqueras que per activa o per passiva o per acció o omissió li feia ombra, no? I això que dius del lideratge és cert, també jo crec que hi ha hagut un punt evident entre les bases de votar una mica pensant en la repressió, al final és el polític que més anys ha estat condemnat per l'1 d'octubre, i també segur que hi ha un component de coneixement, però això de què deies de Miquel Àngel, de l'efecte al càrrec de Puigdemont, també és molt cert. Jo l'altre dia ho pensàvem, no? Què hauria passat si Puigdemont hagués tret un 52% dels vots? Potser hauria plegat. També és cert que dins Junts hi ha molta més verticalitat i Puigdemont ho decideix tot, no? I Esquerra és més en pluralitat. Bueno, ho decideix tot amb Jordi Turull.
No, sí, però que verticalitat hi és a tot arreu. Hi ha
sí,
Junts,
però vull dir que la figura de Puigdemont porta molt a les seves espatlles la gestió, perquè s'han fet moltíssimes reunions. La investidura de Sánchez no es va convocar executiva de Junts, perquè ens ho deien els membres de l'executiva durant mesos, perquè qui ho feia eren Carles Puigdemont i Jordi Turull, però possiblement sí crec que llavors, com té tot aquest pes de responsabilitat, no sé què hauria fet en el cas d'haver tret un 52%. Però més enllà d'això del que dèiem a l'inici, de com queda, no?, una mica la situació del
moviment... Si em perdones un incís, sí. Tinc un convenciment moral que si Puigdemont no hagués observat que hi havia una certa unanimitat en relació a la seva figura, ja no dic divisió, unanimitat, no sé si ell hagués fet el pas fins i tot de presentar-se com a president del partit. Mm-hmm.
Més enllà d'això, de com queda el moviment, és cert que hi ha un Junts i Esquerra que aposten per aquests hiperlideratges, però que a l'altra banda tenim una CUP, un Òmnium i ANC que han fet una renovació de lideratges i que han dit que era necessari per al moviment independentista renovar-los. De fet, des de la CUP, que malgrat ara estigui amb molt hores baixes, deien com ui, si torna a guanyar Junqueras, a veure com ho fem. Però el que sí que hi haurà, no sé si hi haurà sintonia entre aquestes plataformes i partits, però sí que hi ha bastanta sintonia entre Esquerra i Junts, perquè si ens hi fixem, Junts no ha fet gens de sang pensant en el que podria haver estat del procés congressual d'Esquerra, perquè hi ha hagut una direcció clara de dir no ens hi fiquem. I per què? Perquè Junts sap que no podrà tornar a governar o difícilment podrà tornar a governar si no és amb Esquerra, i si no hi ha una Esquerra Republicana forta, i llavors no hi han fet cullerada quan material n'hi havia de sobres i per haver.
I perquè també hi ha una cosa que penalitza molt el món independentista, i és aquesta divisió agressiva entre Junts i Esquerra. Una altra cosa és com la jugui cadascú, però...
Però ha existit amb altres coses, aquesta divisió.
Home,
sí.
Que li diguin els mariachis.
Sí, però ara també té a veure amb la posició electoral a Catalunya, és a dir, ara Junts és el principal partit de l'oposició, i també a on volen que ens centrem la mirada de cara a Junts, que és ara mateix a Pedro Sánchez. És a dir, els interessava molt més presentar aquesta qüestió de confiança, pressionar Sánchez, començar a amenaçar amb deixar caure el president del govern, que no pas entrar en una disputa interna d'Esquerra Republicana que els hi dona molt menys rèdit ara mateix.
Passen gairebé 10 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida anem a Madrid, perquè avui ha reaparegut, de fet tenia cita al jutjat, Víctor de Aldama, és l'empresari que estaria al darrere de les comissions que esquitxen el govern socialista de Pedro Sánchez. Ara ho comentem.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort, les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Compra'n per tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
A Netto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto. Natural de veritat.
Ja el tenim aquí! El sorteig de la panera més gran del món! I ve carregat, carregat de regals!
Per gentilesa de...
La Grossa de Cap d'Any.
Vueling.
Puma.
Borges.
Coté.
L'Aquàrium de Barcelona.
Restaurant Windsor.
Capravo.
Wonder Photoshop by Fujifilm.
Cervesa 1640.
Cellers Domenys.
PortAventura.
Vinga, què esperes? Participa en el sorteig del món.cat i... guanya-ho tot!
És Nadal i has de saber que la màgia està en tu. La veus? Torna a la planta 2,5 del Cort Inglés, el lloc on els teus somnis es fan realitat. El Cort Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Saps que si et subscrius ara a El Periódico t'emportes un xec regal de 15 euros a Amazon.es?
I quin és el truc?
Això, que la teva subscripció es converteix en 15 euros per a les compres de Nadal a Amazon.es.
M'encanta la màgia.
Doncs aprofita. Només ara. Només amb El Periódico.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita.
Tens un amic.
Per tothom molt bones festes.
A la venda a la botiga 3CAT i Apple Music.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
Catalunya migdia.
D'aquí a un parell de minuts seran tres quarts. El govern espanyol haurà d'estar pendent aquests dies d'unes quantes declaracions judicials. Aquest matí, per exemple, l'empresari Víctor de Aldama ha comparegut davant del jutge del Tribunal Suprem que l'investiga per l'anomenat cas Coldo, de suposat cobrament de comissions per la compravenda de mascaretes durant la pandèmia. De Aldama ha insistit en tot el que ja va dir fa unes setmanes, però no ha aportat cap prova contundent per demostrar-ho, com, en canvi, sí que va dir que faria. Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
Hola, Òscar, bona tarda.
Bé, tornem a tenir a Víctor Dalmà davant del jutge. Ha repetit més o menys el que va dir en la seva primera declaració, que, per cert, li va servir per sortir en llibertat. Diríem que és la mateixa estratègia de defensa, no?
Sí, ha vingut a ratificar el que setmanes atrás va fer ja a l'Audiència Nacional, que és apuntar, sobretot, contra Ábalos i contra Koldo García, reconegut que els hi va pagar entre 3 i 4 milions d'euros en comissions i que una part d'aquestes comissions anava al PSOE, com de fet ja va dir també llavors, ha ratificat que els pagaments s'havien fet també a Santos Cerdán i al cap de gabinet de Maria Jesús Montero, suborns a canvi no només dels contractes de mascaretes, sinó també per obra pública del Ministeri de Transports. Koldo, ha dit, era el seu home clau dins la trama, era el que li obria les portes als ministeris, on anava sense necessitat d'acreditació, i també era qui pagava, Koldo, els favors a Ábalos i suposadament també a l'ara ministre Ángel Víctor Torres, i aquí Dalmà ha citat que Koldo pagava el lloguer de 3 apartaments al barri d'Atocha, on hi anaven suposadament en companyia de dones, i també, com va fer a l'Audiència, Dalmà s'ha declarat culpable dels delictes de blanqueig i de tràfic d'influències. De fet, el jutge també li ha imposat mesures cautelars. I sembla això que dius, Òscar, que l'única prova contundent o l'única prova que hauria presentat són les captures de pantalla d'una conversa de WhatsApp amb Koldo, on parlen sobre suposades adjudicacions. Per cert, demà és Koldo García que ha d'anar al Suprem a declarar. Veurem si desmenteix aquestes acusacions.
Per tant, tenim un relat que efectivament esquitxa molt, sobretot el PSOE, més que no pas el govern, perquè sobretot s'ha centrat molt en la figura de José Luis Ábalos i en les, en el pagament de comissions al PSOE, no tant altres ministres o a Pedro Sánchez, d'aquí no n'han sortit en la seva declaració, però si en canvi insistint en això, és veritat que sense cap prova allò irrefutable. En canvi, qui sí que ha passat a l'atac és el govern espanyol, que ha presentat un informe al Suprem que acreditaria, diu el govern espanyol, que no hi va haver cap irregularitat en l'adjudicació de contractes durant la pandèmia, que era una altra de les acusacions que els hi feia Dalmà.
Sí, si recordeu, fa unes setmanes Pedro Sánchez parlava d'Aldama com un personatge, poc menys que el ridiculitzaven, no?, per haver dit que s'havia volgut fer fotos amb ell. Era Sánchez qui les havia demanat, aquelles fotos, però ara ja sembla que ja l'agafen més seriosament i Òscar Puente ha posat a treballar al Ministeri de Transports i han elaborat uns informes molt amples que han lliurat ja al Tribunal Suprem. Ho han fet poc després que acabés la declaració d'Aldama i on demostrarien que les acusacions que ha fet l'empresari són falses, on es descarten qualsevol tipus d'adjudicació fraudulenta dels contractes d'obra pública a Adif i altres empreses del Ministeri que Dalmà havia assenyalat com a contractes que se li hauria afavorit l'adjudicació. Este informe del Ministeri ho descarta totalment. Tot plegat va reforçar l'estratègia del PSOE d'acusar l'empresari de mentir sense proves i de no portar cap prova contundent, i també d'acusar el PP, per cert, de donar veracitat a les paraules d'aquest delinqüent confés. Sense anar més lluny, avui el PSOE ha anunciat accions legals contra l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, per haver fet declaracions en aquesta línia de donar credibilitat, i fons del partit del PSOE diuen que faran el mateix a partir d'ara amb tothom.
Per cert, per si li faltava alguna cosa a aquest serial, avui Dalmà s'ha presentat al jutjat amb una companyia, de fet, amb un xofer, vaja, inesperat.
Doncs sí, totalment inesperat, i ha estat gairebé el més destacat de les 3 hores de declaració d'avui d'Aldama, perquè tothom s'ha quedat bastant sorprès. Ha arribat acompanyat per Daniel Esteve, líder de Desocupa, que és, com sabeu, és aquesta empresa que fa servir la violència per forçar desnonaments de manera extrajudicial i que, a més, està embolicada en tota aquesta esfera mediàtica de l'extrema dreta. Dalmà ha arribat al Suprem amb un vehicle d'alta gamma que el conduïa el líder de Desocupa, li ha obert la porta i l'ha acompanyat fins a la mateixa porta del tribunal, i després l'ha vingut a recollir. Esteve fa poc va penjar un vídeo on oferia protecció a Dalmà, l'idea que si volia arribar viu al Suprem s'oferia a fer-lo servir d'acompanyant i fins i tot li oferia milles antibales, però des de l'entorn de l'empresari sí que han dit que l'ha acompanyat per amistat. I per cert, Òscar, un últim detall, Dalmà ha marxat sense fer declaracions als mitjans, com ja va fer a l'Audiència Nacional, tampoc les va fer, però poc després recordareu que sí que va anar donant entrevistes a mitjans com la COPE, així que bé, tot indica que Dalmà almenys té una estratègia comunicativa.
Molt bé, doncs tenim pendents en els pròxims dies si hi ha o no entrevistes en alguns mitjans. Dani, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Què us sembla? De moment continua el seu relat, continua acusant directament a José Luis Ábalos, a la seva mà dreta Koldo García, i assegurant que hi ha pagament de comissions que anaven directament al PSOE. Ara és veritat que de proves concloents, de moment com a mínim que sapiguem, no n'ha presentat cap.
Clar, és que és important tenir en compte que ell té una altra causa, que és la del frau als hidrocarburs, i a banda d'això, que la Guàrdia Civil està volcant el contingut del seu telèfon mòbil. És a dir, fins que això no s'acrediti, si evidentment té o no té una prova, jo crec que hem de posar molt en quarantena tot el que digui. De fet, va quedar clar quan en la seva primera declaració va apuntar contra tothom i després d'això va aconseguir sortir amb llibertat perquè estava en presó preventiva. Jo, Adel Dama, crec que el fet de que avui l'acompanyés el líder de Desokupa evidencia una mica que ell el que vol fer és, del seu cas personal, convertir-se en un ariet contra el govern de Pedro Sánchez, fer-se famós i buscar, en certa manera, no sé fins a quin punt dir, un lideratge també dins de l'extrema dreta, amb tot això. De moment, Ábalos, com s'ha mogut, és defensant el govern. Ábalos no ha disparat contra Pedro Sánchez, ha fet tot el contrari. I Koldo García, el que explica, i veurem demà si també ho diu davant del jutge, però el que ha explicat en diverses entrevistes és que ell acaba assumint tota la responsabilitat, fins i tot també penal. És a dir, està protegint també a Ábalos i està negant que hi hagués ministres del govern de Pedro Sánchez implicats. Ho dic perquè el Dama va apuntar a Santos Cerdán, després va reconèixer que no tenia proves. Ángel Víctor Torres el segueix apuntant, però tampoc hem vist cap prova encara. Vull dir que tot el que digui hem de veure a qui serveix políticament, i crec que el fet de que hi hagi avui a Daniel Esteve ho explica tot.
Sí, jo coincideixo amb tot el que diu la Julé, només per afegir una cosa. Al final, que hagi anat avui l'Esteve de Desokupa a acompanyar-lo, alimenta i ajuda el PSOE amb la seva tesi de que l'extrema dreta està darrere de tot això, no? Vull dir, que vol fer caure el govern des d'aquests moviments absolutament reaccionaris. Per tant, més enllà de quan hi hagi proves i si es pot provar el que sigui, de moment el que fa és afavorir el PSOE a l'hora de defensar-se.
D'acord amb tot el que heu dit, crec que hi ha un problema de fons encara més greu que això, i és que s'ha convertit en un fet normal la utilització de la judicatura en el joc polític. Ara ja no hi ha cap polèmica, cap debat, cap lío polític que no tingui un acompanyament en forma no només mediàtica, sinó en forma d'operació legal, no? O jurídica, o judicial, millor dit. I, per tant, crec que és molt dolent polititzar, judicialitzar la política, però crec que encara és pitjor polititzar la justícia, perquè converteix, s'ha vist, i a Catalunya s'ha vist perfectament, que quan la justícia es converteix en un actor, després tornar-la a embridar, que vol dir tornar a fer que faci la seva funció, com a àrbitre, diríem, en termes judicials, doncs, bueno, en alguns casos és possible, en altres no és possible. En tot cas, jo m'ho miro això amb la gravetat del que representa que amb uns whatsapps algú pugui negociar amb la fiscalia per sortir per una causa quan en realitat a tu t'estan enjudiciant per una altra, no? El cas d'hidrocarburs i el cas Aldama. Per tant, és com molt, molt curiós tot plegat, però no m'ho puc deixar de mirar amb una certa perspectiva, no? I amb un cert mig somriure a la boca, perquè clar, això ens va passar primer als independentistes, després li va passar a Podemos i ara li està passant al PSOE, no? I era una cosa que era previsible, s'havia avisat moltes vegades, que el problema és que quan tu converteixes la justícia en un actor polític, en un trio entre la política, el sistema mediàtic, sobretot madrileny, i per altra banda, doncs la justícia, home, la democràcia per qualitat, el debat polític per qualitat, i al final no pots arribar a resoldre mai un problema polític en el terreny polític. Ja ho has de buscar les solucions en un terreny judicial, que a partir d'aquí les regles del joc són unes altres i les conseqüències són unes altres. Per tant, en aquest sentit, a Espanya crec que hi ha una involució democràtica forta a la mesura que estem fent jugar un rol polític a qui no li toca, com els mitjans de comunicació, o com la judicatura en aquest cas, i això va en detriment de la solució política pactada, i fins i tot des del propi resultat electoral, no? Que quan senten aquesta dinàmica, el més fàcil és el que està passant, no? Que es deslegitima, diguem-ne, el dret de l'altre a governar si pot construir una majoria o fins i tot si guanya per majoria absoluta. Per tant, és greu el que està passant des del punt de vista estètic, però és que és més greu des de la profunditat del fet, no? Que al final la política espanyola no pugui viure al marge d'una certa judicialització que permeti una solució normal, acordada o a través d'eleccions, dels problemes que són de caire polític.
El que passa que això tothom hi juga.
Tothom.
És a dir, juguen els polítics que tothom ràpidament van a la justícia i juguen alguns jutges que ja accepten el paper, o alguns periodistes que també l'accepten.
Aquest és el drama, que ja és una dinàmica que no es pot evitar, que ja és, un, és una mena de...
Com de, I que el PSOE no ha promès cap regeneració fins que li ha tocat a ell directament. I com bé deies, Miquel, això ve de Miquel Àngel de l'independentisme i també de Podem, no? Però
I
fins
quan,
ara que no, no anava afectat...
Quan s'avisava, sí, tot era respecte per la judicatura, respecte per les causes judicials. Després li passa a Podemos, que cap de les causes que ha tingut damunt la taula al final ha arribat a cap lloc, diríem, i ara els està passant al PSOE. Bueno, i potser al final l'ultradreta acaba aplicant això a la dreta espanyola, al PP, vés a saber, perquè això és una espiral que per mi no té fi.
I sobretot perquè això és una mica com aquell conte del
llop.
I els llops, perquè clar, és a dir, sí, avui ha anat amb el líder de Desocupa com a xofer, i pots pensar, aquí al darrere hi ha l'extrema dreta i estan fent una campanya contra el govern. Bé, però potser hi ha alguna cosa, que sí que realment hi ha alguna comissió o alguna cosa. No ho sé, no en tinc ni idea. Clar, el que no pot ser és que amb tot aquest allò, amb polsegar-ho tot, diguem-ne, que faci que passis per alt si és que hi ha alguna cosa, perquè aquí, al final tot ho poses en dubte.
És que potser, ah, fins i tot, però... que hi hagi alguna cosa no importa. Realment que no importa. Li importa l'espectacle.
Però hauria d'importar.
Hauria d'importar, clar.
És, sí, hauria de ser el més important, saber si hi ha hagut alguna cosa o no, més que no pas tot l'espectacle que ho envolta.
No, i sobretot perimetrar fins a quin punt a qui tenia responsabilitats, a quins llocs, si realment va ser des del Ministeri de Transports, si era del Ministeri de Transports, a qui participava de tot això. Jo tinc la sensació que juguen també, a, en aquest cas d'Aldama, claríssimament, anar fent declaracions, anar empastifant, i després quedarà això i no tant el que finalment s'hagi resolt.
Doncs haurem d'estar pendents. De moment hem tingut aquesta declaració i, com deia el Dani Sainz des de Madrid, segurament en els pròxims dies tindrem declaracions no judicials, sinó en mitjans de comunicació de Víctor de Aldama. I demà el que sí que tenim al jutjat és Koldo García, l'encarregat o el màxim responsable i màxim acusat d'haver utilitzat doncs, aquestes comissions de tort i a dret. Júlia Reguer, Miquel Àngel Escobar, Carme Rocamora, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies. Bona tarda.
Queden 4 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat, el butlletí horari de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem demà a les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso com
a verme... Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Nit de pau. Dia sensiva. Només avui, a MediaMark, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. A la teva botiga, a MediaMark.es i a l'app.
Torna al campus Eufòria. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys, els encanta la música, cantar i ballar, i són fans d'Eufòria, apunta'ls ara a euforiacampus.cat. Aquest Nadal regala les millors colònies d'estiu.
En teoria, les grans coses de la vida passen només un cop. En teoria.
Continua el camí cap a la quarta Champions. Fem que passi.
Futbol Club Barcelona Manchester City. Dimecres a la tarda a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat malentesa. Potser pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Som líders en aquesta franja amb 66.000 oients. Només hi faltes tu.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya migdia.